joc més lent, que vale, ho compro, però, però aquí no pots fer això, perquè aquí és una qüestió de nivell. A Anglaterra tenen més nivell que els àrbitres d'aquí.
Clar, no, no, això tampoc,
eh?
Això tampoc,
és que la instrucció és entre el mínim possible i en aquest límit d'entrar al mínim possible és on s'han perdut els àrbitres.
Doncs per què entren menys a Anglaterra? Que... Per què entren menys?
Bueno, a Anglaterra el nivell dels àrbitres és el pitjor d'Europa.
Per què entren menys?
Entren menys perquè al camp no xiulen res i allà hi ha milers d'entrades de vermella que les passen per alt.
I els és igual, perquè... els aficionats, i no hi ha aquestes tertúlies, no les fan allà, a Anglaterra.
Doncs no ho sé, perquè no estic a TV3 anglesa. Però el que sí que puc dir és que els àrbitres d'allà són molt més respectats, hi ha menys polèmica arbitral perquè no s'han parlat.
És una qüestió social, d'educació, diguéssim, ja sí. Va més enllà de... Bueno,
sí, mira, fixeu-vos que si vosaltres us posen a la sala Bor a decidir una acció, veieu un penal, i en comptes de pensar si és penal o no, el primer que us passa pel cap és, el meu cap no vol que intervingui. Haig d'intentar mirar si hi ha algun contacte per justificar de no intervenir. A veure si puc recolzar la decisió de l'àrbitre de camp, que si l'envio dos vegades al monitor, se'n va a la nevera. És que són moltes coses que passen pel cap. Llavors, si tu no tens el cap lliure i no tens aquesta llibertat per decidir, sí, sí. Escolta, és més senzill,
no
és penal o no, és vermella o no. És molt més fàcil.
Jo estic en contra de mirar cap a un altre costat. O sigui, el senyor del bar, el que sigui, per la seva responsabilitat personal i professional, si veu una evidència que no s'ha sancionat al camp, per mi ha de cridar l'àrbitre.
Sí, és que no hi ha negoci, és que és una acció tan clara. Vull dir que si el cap vol que intervinguis o no, és que has d'intervenir, és que és una acció de gol... Una planxa per davant, és a dir, és que em sembla aquesta una errada descomunal.
Sí, sí.
I a més a més,
aquesta seria una jugada, allò que deies,
d'aquelles de negres manifest, o blanques i tothom sí, la veu
quan,
de la mateixa
quan
manera.
Quan va arribar al bar, sí. En teoria,
targeta.
Era...
Sí, sí. 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 Targeta.
Que, clar,
bé, bé, hi ha l'opinió discrepant de Mitchell.
Sí.
Tot i que Mitchell considera que si t'exeixo la falta, és falta.
Sí, però aquest invent del bar està dissenyat per ser per crear una complicitat amb l'encert, no amb l'errada. I el que està passant ara és que hi ha certa complicitat amb l'errada.
Ara més que mai, segons que ens ha explicat el Joan, i aquest és una mica el problema.
Per cert, que el temps de revisió també analitza la jugada de l'Espanyol Celta i considera que haurien d'haver donat gol al gol de Borja Iglesias.
Sí, el que no analitzen és el segon penal de Vinícius i tampoc analitzen la jugada d'ahir. Perquè, clar, com que era dilluns, d'un dia per l'altre no els hi dona temps a posar la jugada.
Morientes ahir tenia tai chi.
No sé si estic ben informat, però crec que això es reuneixen dilluns.
Sí, sí, deixa.
Per tant, el partit de dilluns ja no el veuen.
Ja no el compta. I el de diumenge a la nit també els va ajustar.
I ningú se li acudir reunir-se dimarts.
I la gravació que ha sortit avui ja la van...
Però, Miguel, que tu pots fer el programa dilluns i si alguna cosa extra l'afegeixes...
No, no, per descomptat, si estem d'acord. No, no, si no ho justifico, dic que si no estic mal informat, que el que crec que passa és que ells es reuneixen dilluns. Si hi ha futbol, si no n'hi ha, no n'hi ha.
Però llavors...
A veritat, els hi han fot el que passi.
I tenim a Marta Frías llegint un Word que no escriu ni ella. Llavors no veig tan complicat gravar
i posar-ho. Sí que se li nota una mica allò de quan comencem a fer ràdio. Està leyendo
de tota manera, Frías. Jo deia al principi que hagués estat molt bé que haguessin introduït aquesta jugada bàsicament per assenyalar el que tots van veure, que s'havien equivocat i que hauria d'haver entrat al bar. Però la jugada de l'Espanyol Celta, que sí que portava més interpretacions, a mi m'ha semblat curiosa l'explicació que donen, que és que el jugador consideren que té control corporal ple, i si tens control corporal ple, doncs aleshores ja no habilites... és fora de joc per part de Borja Iglesias.
Sí, sí, ja ho dèiem ahir, que era una qüestió
d'interpretació.
Sí. Jo crec que això no es pot considerar ni una errada, sinó...
Exacte.
Hi ha discrepància sobre interpretacions. En fi, acabo, Joan, abans de la mítica jugada de Echeverri i Koundé, al final de la primera part i el penal que falla la ment, que ja n'hem parlat, i hi ha una invasió gairebé diria que massiva de jugadors d'un i altre equip a l'àrea del Girona. Què s'havia de fer? Perquè diria que el primer que intervé després del rebuig del pal és Koundé, que està dins de l'àrea en el moment del xut, i després, per ordre d'aparició, Brian Hill, Frenkie de Jong, que fa com que mig s'inhibeix, Això, quan entra tothom a l'àrea, com s'ha de jutjar?
Mira, quan es falla un penal, l'atenció s'ha de centrar en el rebuig. Si hi ha un defensa que entra abans d'hora i influeix a la jugada, el penal s'ha de repetir. Si entra un company de davanter i influeix a la jugada, s'ha de fer un tir lliure indirecte fora de l'equip defensor. I si entren els dos, defensa i davanter, i els dos tenen influència a la jugada, el penal s'ha de repetir.
Per tant, aquí no influeix que el primer en entrar en joc, per dir-ho així, fos Koundé, eh? És a dir,
si entra
Koundé i després també influeix Brian Hill, s'ha de repetir.
Exacte, sempre quan Brian Hill hagi entrat abans. Per tant, aquest penal s'ha repetit i és un error gravíssim per part del VAR, perquè no és interpretatiu, no és opinable, és totalment objectiu. És un error tècnic. I aquesta errada ja es va produir al Sevilla-Girona, crec que la setmana passada.
És veritat que ahir a la TVT dèiem que la del Sevilla-Girona és que és catedralícia, perquè la pilota va directament a Alexis Sánchez. En aquest cas d'ahir t'ho preguntava perquè hi ha el matís que primer intervé Koundé, que també està dins, després De Jong no la toca però està per allà, com volem dir, jo és que estava dins i millor no m'hi fico, i també influeix Brian Hill, que també estava dins. Per això et preguntava si l'ordre dels factors...
És que això és una norma i és una regla, el que està dient el
Joan. És subjectiu.
Vull dir, una cosa, jo això sí que ho entenc, que l'àrbitre de camp no el vegi. Això ho entenc.
A més, Gerard, l'àrbitre de camp no l'ha d'assenyalar.
Això, el de la sala VAR, Joan, encara que sigui de segona o sigui qui sigui, és una regla.
Sí.
No és que estigui condicionat, no parem el joc, no visem el primer... No, aquí li ha de dir. Perquè és
aquí,
és la norma.
L'instrucció és que l'àrbitre no ho ha d'assenyalar, encara que ho vegi. Ha de ser el de la sala VAR...
Doncs és un error gravíssim que va passar.
I és molt greu, perquè és que l'únic que has de fer és mirar si el porter s'avança i veure on va el rebuig i qui participa a la jugada, a veure si ha entrat abans o no. No has de fer res més. I és just quan acaba la primera part que xiula molt ràpid Soto Grado al final de la primera part, i jo pensava, segur que s'han revisat bé? I quan vaig veure la repetició vaig dir, però com pot ser que se'ls hagi passat això? Clar. És que estem parlant d'un nivell molt baix. És a dir, jo feia molt temps que no recordo tanta polèmica objectiva, perquè al final són decisions que... No és que algú tingui una opinió o una altra, un penal que és o no és. És que tothom està d'acord que això és un desastre. Mm-hmm. Llavors, o s'eleva el nivell dels àrbitres, escolta, si hem de pujar 10 de segona i baixar 10 de primera, que així sigui.
Però jo trobo molt significatiu que en pràcticament dues jornades, és a dir, en una setmana de diferència, hi hagi hagut aquestes dues errades que són...
Fa que sí l'Agnès Marquès.
Estàs d'acord amb mi, oi, Agnès?
No ha acabat. Penso igual.
Només són 7 minuts avui.
Que s'hagin empassat aquesta jugada, la mateixa jugada, en dues jornades consecutives.
Sí, sí.
I a mi em ve al cap cada vegada que passa l'Espanyol Mallorca l'any passat, que li van anul·lar un gol perquè un jugador trepitjava la línia i no intervenia en la primera jugada, sinó en la segona.
Exacte. Llavors, és que només que tu formis part d'aquests 16 escollits del cos específic de VAR, escolta, mira aquí com s'han equivocat els teus companys de la jornada anterior per fixar-te
en
això.
Que tornis a equivocar.
Exacte.
Doncs déu-n'hi-do, l'actuació arbitral d'ahir, a falta de la de Koundé, ara el Joan ens explica que el penal de Lamin s'hauria d'haver repetit. També us dic que, tal com està el Barça amb els penals aquesta temporada, tampoc és cap garantia que la cosa acabés en gol, però, en fi, el reglament diu el que diu. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Avui amb 8 minuts de retard sobre l'horari previst, tots atribuïbles a Joan Fabregas. Sí,
com que participava al debat.
Sí, estic encantada.
Quin és el rècord?
Jo diria que aquest.
No.
Amb mi?
Amb el
Manel.
Ja fet 12. T'haig de dir...
És el rècord de la temporada, només.
Els 8 d'afegit, ahir a Montilivi se'n van afegir 12 i tothom va acabar molt...
Siguem llepafils, vols dir, no?
Anava a dir que tothom va acabar satisfet.
Molt content, no.
Joel Roca no, perquè va decidir que parava el partit pels seus mitjans alternatius. A les 10, Catalunya Nit, avui amb entrevista al president Illa.
Avui farem una edició una mica diferent perquè emetrem en directe l'entrevista institucional del president Salvador Illa. Comença a les 10, 10 i 3 minuts. Per tant, el Manel i jo a les 10 saludarem i de seguida ens connectarem a l'antena de TV3 on Ariadna Oltra farà aquesta entrevista al president Illa. Recordem-nos la primera que concedeix després d'estar més de baixa per l'osteomielitis púbica que ha patit. Ahir avui ja l'hem vist, de fet, en una agenda ben atractiva tapaïda des de primera hora del matí fins al vespre. Avui mateix serà ben bé fins les 11 perquè l'entrevista és en directe. Després el que farem és una mica l'anàlisi amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, i l'Albert Prat, que és el nostre company de la redacció d'informatius que segueix l'actualitat de govern. I després ja farem una mica el resum de les notícies més habitual, tot i que ja l'haurem de traslladar a les 11. I potser el president es pronunciarà en aquesta entrevista sobre el debat del dia, les diverses iniciatives que hi ha sobre la taula per prohibir l'ús del burca i el nicab
cap en espais públics. Aquest vespre el Congrés ha de fer caure la proposta que ha posat avui sobre la taula Vox en aquest sentit i que només tindrà el suport del Partit Popular. El cert, però, és que el debat és viu, que molts altres partits o alguns altres partits creuen que s'ha de tractar aquesta matèria. De fet, el PSOE ja ha deixat clar que s'ha bé a debatre una altra proposta en aquest sentit, que és la proposta que ha registrat Junts, sobre també la prohibició del burca i el niqab. Per tant, és un debat que farem o el veurem tard o d'hora en els pròxims dies.
Per no dir que fa anys que hi donem volta.
Sí, per no dir, sí, però sembla que ara hi ha com un interès més explícit dels partits a parlar d'aquesta matèria. Pesta porcina. S'ha localitzat un porc senglar malalt a Sant Feliu de Llobregat, per tant, aquest municipi s'incorpora en aquesta àrea considerada de zona del risc i s'hi restringeix l'accés al medi natural. El que ha anunciat el conseller Ordeig aquest migdia és que fins ara que s'estava fent matar, sacrificar els porcs senglars en un radi de 6 quilòmetres d'on va començar el brot, i ara aquest radi s'ampliarà a 20, pel que s'ha vist ara passades unes setmanes és que no s'ha pogut contenir el brot. I per últim, deixa'm dir que avui l'última paraula del dia la tindrà Santi Balmes.
Ah, molt bé. Acuérdate bien
que al no poder mirarme... Pels minuts musicals. L'última paraula del dia la tindrà ell. Ell és el cantant de Lofos Lesbian, que ens acompanyarà al llarg de les dues hores. Com sempre, és el nostre oient misteriós, però escolta, el desvetllem ja, perquè tenim moltes ganes de parlar amb ell.
Les normes les fas tu,
sí?
I per tant te les
doncs avui no serà misteriós.
Quan no te'n doni la gana, i ben fet que fas. A les 10, Catalunya a nit, avui en seguiment d'aquesta entrevista institucional al president de la Generalitat, i sempre amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies, Agnès.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Deia ahir el Xavi Soler a la TDT que potser hi havia gent que ja estava començava a estar una mica cansada de parlar tant dels arbitratges en general. Potser hi ha una part de la nostra audiència que també, però la veritat és que hem començat la setmana amb una doble ració de baròmetre, d'haver ahir, i el partit ens ha portat que avui el Joan Fabres tornés a participar del Tot Costa.
I espera't. Imagina't un possible 36 avui a l'estadi de l'Ux i potser demà hem de tornar a recórrer a Joan Fàbregas.
Cada vegada que dius 36 insinues, per tant, que... No, insinues no, perdona, afirmes, per tant, que les errades no són errades de nivell, com ara parlàvem, eh?
Jo sempre recorro...
Creus que és el món que està a favor del Madrid, també la Champions.
Sempre recorro els clàssics, com Josep Lluís Núñez.
Exacte.
Clemente.
Bé, doncs, n'hem parlat, malauradament, n'hem parlat de l'arbitratge, perquè ahir va tornar a ser protagonista, tot i que del joc del Barça també n'hem parlat i una força estona, perquè potser va ser més protagonista i tot de la derrota del Barça a Girona, i el mèrit també futbolista que va tenir el Girona. Òbviament també hem anat amb el Solà, que està molt content i que diu que jugaran contra el Madrid d'aquí unes setmanes, concretament d'aquí 7 setmanes, perquè és el 12 d'abril.
Ell viu aquell cap de setmana.
La informació és correcta.
La informació és correcta, és d'aquí unes setmanes, gairebé 2 mesos.
És solista, ell, partit a partit. Ell sap que el dilluns juga contra l'Alavés i no li demanis.
Ja li aniràs dient. I avui a Champions estem pendents del Galatasaray Juve, que està en joc i ara mateix guanyen els turcs per 3-2 al minut 68 de partit, i compte que la Juve està jugant amb 10 homes, per tant ho té complicat per arribar per aquest partit.
La Juve guanyava 1-2.
1-2 guanyava, sí, sí, li han capgirat el marcador i a més amb expulsió pel mig. I el Granollers està perdent de 9 a la pista de l'Elverum en aquest partit de la primera ronda de la main round de la Lliga Europea. De moment no li estan funcionant gaire bé les coses al Granollers.
Això a la tarda. Aquesta nit la Champions a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb aquests partits, sobretot aquest Benfica-Real Madrid, però també el partit del PSG sota la tutela, sota la batuta de Sergi Andreu. Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal, Jordi i Sònia?
Això és Antena Digital
Antena
de Catalunya.
Antena Digital de Catalunya Ràdio, app i web, 8:45 ens hi posem.
Quart d'hora abans.
Sí, per fer una mica de prèvia, escalfar una mica els motors. A les 9 posarem bona part de l'atenció, com us podeu imaginar, al partit del Madrid a Deluix, però amb un ull posat al que passi també a França amb el PSG Mònaco, Mónaco PSG, perdona, al revés, i amb el Dortmund-Atalanta, també. Tenim el Sergi Camps narrant el Madrid, amb el Torque d'analista, Francesc Ripoll seguint el Dortmund i la Ruth Vilà seguint el duel francès.
El duel francès, que ja sé que segurament estareu més pendents del... No a la transmissió, que és evident, sinó vosaltres que ens esteu escoltant, que us crida més l'atenció al Benfica-Madrid, però del Mónaco-PSG, vaja, jo m'atreviria a dir que amb un 90% de possibilitats en sortirà el rival de... o un dels possibles rivals del Barça a vuitens de final. Per tant, ens interessa, com ens interessa també sí. l'eliminatòria del Newcastle. Suposo que ja a aquesta hora devem tenir 11 sí. d'Arbeloa per sí. visitar de l'ús.
Amb tres canvis respecte a aquell 11 que va perdre 4-2 fa 20 dies al camp del Benfica. Juga Courtois a la porteria, defensa amb Trent, Rüdiger, Hausen i Álvaro Carreras. En principi, s'especula que sigui un 4-4-2 amb quatre jugadors al mig del camp, Tchouaméni, Camavinga, Güler i Valverde, i al davant Mbappé i Vini. Els tres jugadors que no van jugar al partit de fa 20 dies de la fase de la Lliga són Trent, Rüdiger i Camavinga. En aquell cas van jugar, i no hi són avui, Asensio, Bellingham i Mastantuono.
L'altre dia contra la Real Societat, com a mínim, sense pilota, era bastant clarament un 4-4-2. En aquest cas...
I va fer una bona primera part al Madrid,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Va fer una bona, per mi, ha millorat Trent, ha millorat també la posició de Valverde. Madrid està mica creixent una mica.
No repartirà coets, però... No, seria un partit que seriós més enllà dels penals de regal, etcètera. Vaja,
sí, això és una part. Això és una part.
Sí, no, però com a actuació convincent des del meu punt de vista del Madrid.
Ara que tornem a parlar dels penals, que m'apunta encertadament el Torquemada, que al temps de revisió d'avui hi havia una jugada del Villarreal espanyol de dilluns passat. És a dir, que en teoria el Girona-Barça anirà dilluns vinent. És a dir, tenen tota la setmana per pensar com ho gestionen.
Anirà,
però sí,
o no.
Anirà o no, però que tenen l'opció aquesta de fer-lo entrar
està bé, perquè...
És veritat que ja quan et parlen de clar, fa una setmana mirar el Sergi...
Avui, per exemple...
Deu recordar que
deu ser el gol d'Omar, no?
Avui, per exemple, s'han explicat de manera més críptica impossible perquè està ben anul·lat el gol de Comercial Metropolitano, però és que ja ens és igual, perquè ja
hem jugat un altre partit.
Hem jugat a Montilivis i ara, després del partit contra el Llevant, et venen a explicar que, clar, que el gol de Beltran l'havien d'anul·lar. Dius, home, és que fot una setmana. En fi, tiempo de charlotada serà com l'anomenarem.
Jo ho has dit dues vegades, això.
Sí, sí.
Tens ganes de...
És que el meu pare, totes les coses que són ridícules, els diu charrotada. Ah, i bueno, a mi m'agrada.
Sí, està ben fet.
Tot, amb el màxim respecte per
Charlotte.
En aquest cas, sí, sí. Molt bé.
Res, a 3:15 ens podeu seguir a l'antena digital.
La alineació és de luxe. Sergi Andreu, Ricard Torquemada i el Sergi Camps, Francesc Ripoll i Ruth Vilà. Vaja, per no perdre-s'ho. Us contraprograma el president de la Generalitat,
sí, però vaja.
És un detall menor que jo no tindria en compte. Sergi, bona transmissió.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Això es titula Take It Easy.
Eagles?
Ah, mira, ja hauria dit Johnny Rogers. Eagles. No, sí, Rico diu Eagles. L'expert en dècada de 60-70 és el Miguel.
Entre d'altres.
Sí, sí. El Miguel té plaça garantida.
Jo, tot el que sigui segle passat,
estic molt bé, Miguel. Jo estic molt fora avui.
Quan fem el...
No, el
Gerard és de primavera, sound cap aquí.
Ha semblat... No volia dir en aquest sentit.
Per cert, ja estem preparant la visita anual al Primavera Sound, que ho sàpigues.
Sí,
hi ha una llista d'espera, heu de posar
haig de parlar amb la Sònia.
Els vostres raonaments, els motius per anar-hi...
No, faré un PowerPoint, si vols.
No sé quin és el preu a pagar.
D'acord, ho lluitaré.
Això com la... les places,
sí, sí,
les,
no, fitxes, van buscades,
les
van
fitxes per quan fem el Salary Cat van cares, no, sí, sí, no és fàcil guanyar, guanyar el lloc. Ah, per cert, l'Oriol Domènech sempre té la precisió dels números, he dit, del PSG Mònaco en sortiran un percentatge molt alt, no, en un 50%. Del Mònaco PSG en sortirà el rival del Barça en un 50%.
Exacte, i del Newcastle un altre 50%.
De possibilitats, correcte. Sí, sí. Per ser...
Està actiu avui, l'Oriol,
sí,
està actiu.
Sí, sí, per, sí, ser... Bueno, sí, per ser rigorosos. L'hauries de fer venir més sovint cada dia.
Ve dijous, l'Oriol. Sí, doncs... sí, però ell... Mira, ja farà la seva secció habitual de... El Torracollons de la setmana pot ser una secció per l'Oriol.
Per exemple. No voldria deixar marxar a Utet, Vera i Miguel Rico sense la vostra dosi diària de bloc electoral. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè avui Joan Laporta, bé, ha presentat la seva seu electoral i la seva precandidatura a l'hora.
Sí, presentació de candidatura Defensem el Barça i de seu electoral.
Té jingle, això de Defensem el Barça?
Sí, sí, sí.
Han reaprofitat el d'Estimem el Barça?
No.
No, però és que ahir vaig pensar, Estimem el Barça, Defensem el Barça, jo ho faria...
Però és un mix, o alguna cosa?
No, però és que et surt...
No, hi ha una nova cançó.
Endavant amb la indústria musical, però jo no pagaria un músic amb les mateixes lletres, gairebé, en fi. Ja està, dubte resolt.
Jo crec que pots passar la proposta, perquè igual no hi han pensat.
Però ja l'han comprat, ara ja el tenen. Això ho havien d'haver pensat abans, en fi. Què ha dit Laporta?
Mira, un Laporta que estava acompanyat a les dues primeres files de bona part de la directiva...
Perdona. Sí.
T'has convertit en Albert Fibla per un moment, eh?
No, escolta.
Tira, perdona.
Quan et vagi bé, quan et vagi bé.
No, tira. Sí. És que s'ofena amb facilitat.
Si no, però si et poses a cantar jingles, hauràs de cantar tots els candidats.
Certament. No, estarem atents a la qüestió. Digues, Salmurri, perdona.
Doncs Laporta, que estava acompanyat a les dues primeres files, a la primera dels directius que l'han acompanyat durant aquest mandat i a la segona d'algunes cares noves que hi haurà en la nova junta directiva, com Carme Hortalà, que fins ara era la presidenta de la Comissió Econòmica del Barça i que formarà part de la nova junta directiva del club si Laporta acaba guanyant les eleccions. Ha estat un acte bàsicament centrat en un speech de Joan Laporta que ha durat 35 minuts, amb un perfil més aviat moderat de Joan Laporta. Ha usat aquest seu lema argumental, Defensem el Barça, com a fil conductor d'aquesta exposició i una mica referint-se al contra tot i contra tots que ja va usar quan era president. Des que ha plegat dues derrotes... i les dues en polèmica. I avui Laporta s'ha refermat en aquest contra tot i contra tots.
Avui tinc més clar que mai que guanyarem la Lliga. Serà una Lliga contra tot i contra tots, perquè n'hi ha que no volen que la guanyem, evidentment, no només des del punt de vista esportiu, que tindria una certa lògica, sinó en l'àmbit extraesportiu, doncs evidentment també és una obvietat que n'hi ha que no volen de cap manera. Hi ha determinats cercles de poder que sembla ser que no acabem de quadrar amb ells.
Un moment complicat, ho atribuït sobretot a una qüestió física, i no ha estat molt dur amb l'arbitratge, tenint en compte que és Joan Laporta, però sí que ha reclamat més intervenció, sobretot del VAR en aquesta acció entre Echeverri i Koundé.
Quins moments del joc que doncs, encara no sabem les raons per les quals no fan coses que haurien de fer. I m'estic referint doncs, a vegades a alguns àrbitres que la veritat és que no s'entén com ara que hi ha tant doncs, suport tecnològic no, per algunes ocasions s'utilitza, per unes altres no s'utilitza i doncs el criteri generalment sempre perjudica el Barça. Però bé, amb això ja hi comptem.
Bé, doncs l'arbitratge, en aquest cas el perjudici arbitral que ha patit el Barça en els últims dos partits, ha centrat l'atenció en aquesta estrena preelectoral de Joan Laporta. Alguna cosa més, Salmo?
No, res més.
Gràcies.
Vagi bé.
Hola, Marcos García, bona
tarda.
Bona tarda. I en una línia argumental similar... bé, argumental no, en una línia temàtica sí. similar, Víctor Font, que avui ha anunciat denúncies.
Sí, de fet ens ha convocat per això. Ens ha dit que volia l'atenció de la premsa específicament per parlar dels arbitratges. Víctor Font prepara una estratègia per fer front, diu, a la federació i també a l'estament arbitral en cas de guanyar les eleccions. Té previstes aquestes accions especialment i en primera instància per Real Madrid Televisión, perquè el candidat considera que adultera la competició.
Hi ha d'haver un govern professional dins del CTA per evitar que hi hagin conflictes d'interès. Que la dona de Mejía Dávila tingui la responsabilitat que té en el CTA no hauria de ser permès dins d'una estructura professional. I l'altre és, bàsicament, fer les denúncies perquè legalment el que es fa a través d'un mitjà com Real Madrid Televisión no sigui possible, perquè això és adulterar la competició.
Per tant, què pretén Víctor Font? Que provocar un canvi a la cúpula del CTA, per una banda, i després evitar el que ell diu, que és que Real Madrid Televisión, amb la seva línia editorial, condiciona els arbitratges i adultera la competició. Per això ha dit que té el seu equip legal preparant una denúncia que presentarà, en cas de ser triat president, davant la Federació Espanyola i el CTA i contra Real Madrid Televisió per perseguir aquesta adulteració de la competició. Diu que també denunciaran el conflicte d'interessos que li sembla evident que hi ha per la presència de Yolanda Parga, que ja sabeu és la responsable de l'arbitratge del femení en el comitè tècnic de la federació i que és dona a la seva vegada del delegat arbitral del Madrid, que és Mejía Dávila. A la candidatura de Font ens expliquen que aquest és el camí que has de seguir, que primer has de fer la denúncia a instàncies esportives i després, arribat al cas, si te la tomben, anar aleshores sí a la via legal. Com que és una denúncia esportiva, has d'anar primer a autoritats esportives i després ja en parlarem de si s'hauria d'anar o no a la justícia ordinària. Tot plegat diuen, com ha dit altres vegades Víctor Font, que és fruit d'aquest pes que ell considera que ha perdut el Barça a les institucions.
Molt bé.
Això per fer la denúncia s'ha de ser president, no es pot ser ciutadà?
Home, potser davant de la federació sí que...
Pregunto.
No, jo crec, sí, com a ciutadà, jo crec que te'n pots anar a un jutjat de guàrdia i que tinguis sort. Escolti, mira, em sembla que a Madrid Televisió, però és probable que per anar davant de la federació hagis de fer-ho en representació d'un club.
No ho sé,
estic especulant, però m'imagino que deu anar per aquí la cosa. En tot cas, jo havia previst que a la campanya electoral s'hi parlaria de Messi, si voleu, de Flick, de Julián Álvarez, de Holland. És veritat que la conjuntura hi ho propicia, però que gairebé el primer gran ítem sigui, parlo cronològicament, des que comença la recollida de firmes, sigui els arbitratges, en fi, no sé si qualificar-ho de populisme, però...
O pobre l'argument. Jo crec que apareixeran tots aquests noms que tu dius.
No, home, segur, tenim temps.
Acaba de començar això, per desgràcia.
Fins al 15 de març, mira, gairebé un mes, menys dos dies, i ja tindrem temps. No sé, a mi m'ha cridat l'atenció aquesta... Vaja, que havent passat el que va passar ahir, que la porta que tenia convocat acte avui aniria per aquí, ho sabien els xinos, ara... No m'esperava, no havia vist venir que, per dir-ho així, Víctor Font alteraria la seva agenda per fer aquesta denúncia, que d'altra banda jo diria que ja l'havia explicada, però en fi. No us ha motivat gaire aquest inici, no. Veig cares de... Vera, volem marxar, Autet, també no preguntis per eleccions.
No, vols parlar de 4-3-3, 4-4-2...
Ja.
És que això s'ha parlat
més.
Això el Marcos García ho domina perfecte.
Interessarà Rico la campanya.
De moment, al principi.
La veus interessant, la campanya?
Quina campanya?
La campanya electoral.
Ja t'he contestat.
Vaja, no tenim públic.
Mira que acaba de començar, Hi haurà moviment, jo crec que sí que hi haurà moviment, però...
Una altra cosa és que hi hagi partit, però moviment n'hi ha de...
Sí, exacte, veurem el volum de firmes que aconsegueix cada precandidat, que tot això, llavors l'embut es va fent petit ràpid.
Demà, no?
Per exemple, Víctor Font presenta el seu organigrama esportiu, Marcília també estrena seu...
Sí, segur que a la tarda, sí, i tant.
Vaja, demà potser sortim una mica del fanga arbitral. Va, no us esperamaré més. Avui heu treballat molt. Lectura complicada del partit d'ahir. Rico, Vera...
No, complicada. No, crec que hem dit els tres el mateix.
Sí, home, sí, però avui era complex. No hem guanyat 3-0 avui. Avui us he guanyat el sou.
Ah, que si li ha complicat l'eliminatòria és la Juve, que ha encaixat el quart. 4-2 guanya el Galatasaray.
Mira tu les coses que passen a Europa.
Sí, sí, la Juve està jugant amb 10... per expulsió de Cabal i queden 6 minuts.
La prova de que la Juve no és la Juve és que guanya 2-1 i n'hi han fet 3.
Sí, sí.
I la Juve, això, els...
Els italians, de veritat, no, això no ho feien.
Tancadets i esgarrapar.
No donaria per perdut.
No, però és un 4-2, s'ha de remuntar.
És el Galatasaray.
No, jo poc dono per perdut, però si hagués jugat quartos, no hauria apostat mai en un 4-2.
A mi em fascina del Galatasaray, ja sé que tenen molta pasta, que Osimhen, que és per mi un dels millors davanters del món, estigui jugant a Turquia, però en fi, cadascú pren les seves decisions. Va, que són 9:15 i farem salat. Marcos, gràcies.
Adéu.
I gràcies, ara sí, Autet, Vera, Rico, podeu anar-vos en pau.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Una pausa i bàsquet. Setmana de Copa, primera entrevista aquí al Tot Costa. De seguida, Joel Parra. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dijous 19 de febrer no et pots perdre la Gau especial 20 anys a Polònia. Un programa amb zero sosiego perquè està ple de sorpreses.
Com un dia rodeu i és però més divertit.
El Polònia mai vist. Dijous a la nit, Polònia especial 20 anys. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
I would swallow bumblebees for you.
La monumental Absalón Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississipí. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Tot canvia. Les històries, les mirades, les eines... Sota el lema Things Change, Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, posa el focus a la transformació com a eix central. Curtmetratges i llargmetratges, estrenes, monogràfics i conferències amb creadors nacionals i internacionals del 19 al 22 de febrer a Lleida. Més informació a animac.paeria.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els metges han dit prou. Dilluns, vaga de metges. Divendres, nova convocatòria.
Aquestes protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució franca. I
aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, respon la ministra de Sanitat, Mònica García.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, Tot Costa. And the land is dark. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tocats, 9:15 del vespre. Dijous arrenca a València la Copa del Rei de bàsquet d'aquesta temporada. ho fa amb un partit entre el València i el Joventut, a Sisa Joventut des de fa algunes setmanes. Demà en parlarem amb Ricky Rubio d'aquest partit i del seu retorn a les pistes. Divendres a les 9 el debut del Barça contra l'UCAM Múrcia, abans de viatjar cap a Terres Valencianes aquest migdia amb el darrer esbacià, la Sònia Gelmà i un servidor, amb l'assistència tècnica del Josep Forns. Hem anat al Palau Blaugrana a parlar amb un dels tres capitans, el tercer capità concretament del Barça, amb Joel Parra. Aquesta és la conversa que hem mantingut. Joel Parra, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Tot bé.
Sí? Hi ha sensacions de Copa?
Sí, sí, sí. Al final és una setmana intensa, una setmana on, bueno, moltes entrevistes, especial, molts nervis, però, bueno, una setmana de Copa sempre, com t'he dit, és especial i motiva, motiva.
Tu acostumes a ser molt transparent en les teves anàlisis. Com arribeu a aquesta Copa?
Bueno, jo crec que arribem bé. La victòria de l'altre dia contra el Manresa aquí al Palau, doncs ens va deixar amb bones sensacions, vam poder rotar, vam poder que tots els jugadors sumin minuts i sumin passants endavant per agafar confiança. Mica en mica, avui després d'entrenament, doncs intentem anar agafant jugadors, però bueno, ja et dic, al final és el principi de setmana. Fins divendres tenim molt de temps i esperem que puguem recuperar els màxims jugadors possibles.
O sigui que encara hi ha una mica l'esperança de almenys el Veselý, Satoranski i Panter poder-ne rascar algun per la Copa, no?
Jo crec que sí, això és una pregunta per als serveis mèdics, però jo crec que sí, la veritat.
Madrid i València, per l'altra banda, és la Copa i passen moltes coses, però el quadre no és dolent.
Bueno, no és dolent, però juguem contra un equip que ens ha guanyat dos cops aquest any, un equip que és molt perillós a un partit.
Entrenador del mes, el Sito Alonso.
Sí, ja et dic, al final és un equip que amb jugadors amb molt de talent, tant a la línia exterior com a la línia interior, ja et dic, que estan fent una temporada increïble i estic segur que ens fiquen amb molts problemes. O sigui, jo no em centro res més que en el partit del Murcia del divendres.
La Copa és un torneig on habitualment hi ha sorpreses, però històricament el Barça és un dels equips que hi arriba sent favorit. En canvi, en aquests últims anys no està passant això. No sé si com a jugador del Barça és una mica frustrant dir és que no som favorits.
No. Bueno, jo sí, no penso que siguem favorits. Jo el que penso és que tenim un partit molt important contra el Murcia, una final. Després, si la guanyem, tindrem una altra final. I si la guanyem tindrem una altra final. O sigui, són tres finals, però crec que és un error pensar en el diumenge, sinó tens que pensar en el divendres i només en el divendres, en res més. Sí que és veritat que aquests dos últims anys, doncs no, bueno, els anys que he estat jo aquí al Barça, doncs no, sí que és veritat que no l'hem guanyat, però crec que al final el Barça sempre és favorit, mínim, per arribar a la final.
Ara fa uns dies el Xavi Pasqual, coincidint amb aquella mini-ratxa de quatre derrotes, deia que havíeu fet un gran esforç i que us veia un punt cansats físicament i mentalment. Amb el calendari que hi ha algun moment per agafar aire o per agafar aire, oxigen i rearmar-se de cara?
Després de la Copa, que són les finestres. És l'únic moment que hi ha per que tens una setmaneta, però ja et dic que al final és el calendari que tenim. Som conscients, no té que ser una excusa, però sí que és veritat, no?, que al final aquest mes, el mes de desembre i el mes de gener són mesos on hem tingut molts partits, però crec que no és excusa, igual que tots els equips hem tingut. Ja et dic, crec que han hagut alguns partits que ens han notat el cansament, ens han notat la falta de jugadors, però, bueno, crec que al final ara tens tota aquesta setmana per preparar-te per tres finals. Esperem, com t'he dit abans, recuperar els màxims jugadors possibles i estar al 100%.
És a dir, que hem d'assumir que veurem una altra versió del Barça, començant per la pallissa de diumenge al Manresa, una mica més refets d'aquelles setmanes complicades.
Jo espero que sí, però ja et dic, al final el Murcia és un equip molt, molt complicat de jugar, perquè és un equip que, com t'he dit abans, ho estan fent molt bé. És un equip que a un partit té moltes situacions tàctiques, té moltes situacions per canviar-te el ritme de partit i tens que estar molt, molt obert de ment els 40 minuts, perquè no saps en quin moment en poden sortir. Ja et dic, crec que és un partit dels més difícils que hi haurà.
Amb la duresa del calendari i les lesions que esteu tenint, trobes que a la plantilla li caldria un efectiu més?
Bueno, aquesta pregunta jo crec que sí, però això és més un tema de la part de dalt. Jo crec que ens hem de centrar en els que som, amb els que som i amb els que serem a la Copa del Rei. Per desgràcia, això ja ho vam viure l'any passat, jugar amb 7 o 8 professionals, diguéssim, i d'altres sèniors, o sigui que no ens ve de nou, però està clar que quants més sem, serà millor.
El que està clar és que això t'afavoreix en terme de minuts. El fet que jugadors que s'han lesionat no substitueixin et dona minuts a tu. Estàs content del minutatge que vas tenint cada vegada més i també estàs content del rendiment que has donat fins ara?
Sí, aviam, està clar que al final no t'alegres mai d'una lesió d'un company, no? Però quan hi ha aquestes coses, doncs al final el que tens que fer individualment és donar un passat endavant, no? No suplir el que fa el teu company, però sí tu donar un pas endavant, un plus, i doncs jo crec que en aquesta situació doncs crec que aquest any i mig, no, que portem ara ho estic intentant fer, alguns dies surt millor, uns dies pitjors, però bueno, ja et dic, crec que estic content i estic satisfet de lo que estic fent de moment aquest any, sobretot amb l'entrada del Xavi, que ja portem 2 mesos i mig, 3, jo crec que ell està content i l'equip també està content amb el meu esforç.
Mira, ens fas una assistència perfecta. Sembla que tu sí. En què us ha millorat Xavi Pascual com a equip?
Crec que al final són dos, parlant d'en Joan, que ara està partizant, són dos entrenadors molt diferents. Un és molt, molt tàctic, on ho té vol tindre tot lligat i tot molt ordenat, no? Parlant en aquest cas d'en Xavi, i en Joan és un entrenador més... no anem a dir tàctic, però sí que és veritat que et deixava jugar més, no? Deixava més que els jugadors elaboressin el seu bàsquet, no? Crec que els dos perfils són bons. En Joan, pues, per desgràcia, no va funcionar aquest principi de temporada. Content ara amb en Xavi i també content que en Joan li vagi bé al Partizan.
És la teva tercera temporada al Barça. Crec que era aquest estiu que en alguna entrevista comentaves hem de deixar aquests 2 anys enrere, donar passos endavant. Veus cada cop més a prop el primer títol? És el que t'esperaves d'aquesta temporada, acostar-te al primer títol?
Sí, està clar, no? És el primer títol que tenim per lluitar aquesta temporada. Al final, com t'he dit, són 3 finals, on tens que centrar només en el partit del divendres i després ja es veurà. Amb moltes ganes de revertir aquesta situació d'aquests 2 últims anys que han sigut bastant dolents a nivell de títols i sobretot per donar-li una alegria als aficionats, que també s'ho mereixen.
Tu arribes coincidint amb la sortida de Saras i Mirotić. T'imaginaves que el president del Barça seria així en el moment de fitxar?
Home, quan vens aquí al Barça i vens per lluitar pels màxims títols possibles, no? I venia amb una idea de no dir la frase sempre de vindre a guanyar títols, perquè això mai se sap, perquè al final també tens, per guanyar títols tens que tenir una mica de sort, però sí per competir-los i per lo mínim arribar a les finals i després ja es decidiria, no? Però bueno, sí que en aquest sentit no han sigut els 2 anys que millor m'esperava, però bueno, diuen que al final la tercera va la vençuda, no?
Mm-hmm.
Tu vas formar-te a la Penya i Barça i Penya sou els 2 equips catalans en aquesta Copa. Amb la incorporació del Ricky Rubio, la Penya passa a ser un dels equips... A veure, tots podeu guanyar la Copa, això ja ho sabem, és el que es diu sempre, però realment els veus amb capacitat per poder superar aquella part del quadre amb València i Madrid?
Serà complicat, està clar, i ja no només amb l'entrada d'en Ricky Rubio, no? Sinó també amb en Tomic, també amb l'experiència que tenen a l'exterior amb en Hanga, amb el talent que tenen amb el Cameron Hunt, no? Són un equip molt, molt perillós, ja dic, bueno, és que tots els equips, a un partit mai sabràs el que pot passar. Pot ser que el València no tingui el dia i la Penya sí, no? Ja et dic. I espero que arribi només lluny possible, ojalà trobar-nos a una hipoteca final, però després està clar que m'agradaria guanyar-la millor.
Ara que surt la Penya, aquests dies sona la possibilitat que Jabari Parker fitxi pel Joventut. L'has trucat per recomanar-li?
No he parlat amb en Jabari, però bueno, crec que al final tothom coneix el talent que té el Jabari, doncs bueno, segurament que si s'arriba a aquest acord, doncs entenc que tant en Dani Miret com tot l'equip intentarà trobar-hi el màxim suc possible, però bueno, crec que al final són coses que han sortit per redes socials, però no hi ha res més oficial.
Acabo. Aquesta temporada, amb la retirada de l'Àlex Abrines, has passat a ser el tercer capità de la plantilla, tens la sensació que això t'arriba en un moment de maduresa personal i professional?
Bueno, és el meu tercer any aquí al club, sé més o menys com funcionen les coses, ja et dic, content per tindre aquesta responsabilitat, content de que ja no només a l'estaf, sinó també als meus companys confien en que sigui jo el tercer capità, i ja et dic, al final això és una responsabilitat que té que ser més allà del vestuari i no ficar-te tu més pressió, sinó saber la responsabilitat que té ser un capità d'un club com el Barça i ja està.
Abans parlaves de la penya i de Ricky Rubio. Tu l'havies arribat a veure o eres massa petit quan jugava a la penya?
Sí.
L'havies arribat a veure, eh? Vull dir, tu sí. Estaves dins de la penya.
Sí, ja, amb 5 anys.
A l'esport base, eh?
Sí, sí, quan guanyen la Copa el Rudy Ricky, tenies 5 anys i estaves ja al joventut.
Sí, això la guanyen 2008, no? Sí, jo tenia 8 anys, sí.
I recordes, eh?
Sí, la recordo anar a la celebració, sí, sí, a les pistes laterals de la penya, a veure en Rudy amb la red, al coll, sí, sí, sí.
Et deu fer especial il·lusió tornar a veure a Ricky a la penya aleshores.
Sí, està clar. Ja no només en Ricky, sinó he tingut la sort, no?, d'aquests meus tres ídols de la infància, com eren en Pau Ribas, en Ricky i en Rudy, he pogut compartir vestuari amb ells. Amb en Rudy, sobretot a la selecció, amb en Pau ja està 3 anys, si no m'equivoco, al vestuari de la penya, i amb en Ricky, doncs, a l'any de l'Europeu i de... no, perdó, del Mundial, i aquí al Barça quan va tornar, o sigui que en aquest sentit un privilegiat. Mm.
Doncs amb el Joel Parra, un dels capitans del Barça, que hem repassat, hem analitzat aquesta copa que ja tenim aquí al damunt i en la qual el Barça debutarà el divendres contra l'UCAM Múrcia. Joel, gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
After 70 years, the what it goes there for is to unlock the door.
De la Copa de Bàsquet Masculí a l'Eurolliga Femenina, l'Espart Girona s'enfronta demà al primer partit del play-in de semifinals de l'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe, Sonia Oleart.
Així és, les gironines afronten una eliminatòria al millor de tres partits que decidirà si juguen als quarts de final o accedeixen directament a les semifinals d'aquesta final a 6 de l'Eurolliga que es disputarà, recordem, a Saragossa. El Fenerbahçe arriba com l'equip més en forma d'Europa amb un balanç global d'11 victòries i una derrota a la competició europea i la primera posició del grup F. Les turques han anunciat a més l'arribada de Brent Stewart, que això sí, no s'incorporarà per aquest partit, s'incorporarà a l'abril per disputar així el màxim trofeu un cop ja siguin a Saragossa. L'equip gironí arriba al duel després de guanyar a la Lliga el Cadí la Seu i havent finalitzat la fase de grups en segona posició del grup E després de perdre l'últim partit a la pista del Galatasaray. Roberto Íñiguez, el tècnic, ha explicat que l'equip afronta l'eliminatòria amb ambició, competitivitat, tot i saber que s'enfronten a les millors.
El convencimiento lo tengo, luego es verdad que un equipo así te puede poner en el sitio, ¿no? Y bueno, luego un playoff al final vas de partido a partido evolucionando y que tienes que mejorar, hay un contra-scouting, bueno, me han hecho esto, yo hago esto, pues lo mismo que va a hacer Miguel Méndez, pero es verdad que ellos lo tienen todo, ¿no? Ahora fijaros que han fichado también Brianna Stewart para Final Six, es decir, están poniendo todo para decir, aquí estamos, esto no se nos escapa.
Marta Canella és l'única baixa per aquest partit, que jugarà, recordem, a la pista del Fenerbahçe demà a les 6 de la tarda.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzone, amb el gran Gerard.
Senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democràtiques.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí. Què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I tant, clar.
Doncs ja està, no en parlem més.
Si ho diu en Peyo és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades...
Jo també, des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10 minuts i les 9. De seguida parlem d'una figura de l'hoquei, però abans, marcadors finals, Sònia, a la Champions i a la Lliga Europea d'handbol.
La Juve finalment ha perdut 5-2 amb el Galatasaray. Ara sí que ho té més complicat per remuntar el partit de tornada. La Juve, que ha jugat els últims minuts amb 10 homes, i el Granollers derrota, ja ho comentàvem, que ara van perdent, finalment 37-28 contra l'Elverum, a la pista de l'Elverum, 37-28. De nou ha perdut el Granollers el primer partit de la main round de la Lliga Europea.
Ara sí, aquesta tarda, de fet fa uns minuts, a Calafell, un dels jugadors més longeus del nostre hoquei patins, també un dels golejadors més compulsius, també, jo diria que un dels jugadors més estimats arreu, ha dit que ho deixarà, que plegarà a final de temporada. Gepi Selva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, ara més tranquil. Ara més tranquil i content, i molt content de com ha anat l'acte, d'haver comunicat que em retiro del club professional i ara amb ganes de poder donar el meu millor rendiment per acabar bé la temporada i la meva carrera.
Tens 41 anys, 24 a l'elit, si no em corregeixes, 13 equips diferents, amb un Mundial amb la selecció espanyola com a peça més cobejada en el teu palmarès. T'ha costat molt la decisió, ho dic perquè fa la sensació que ja ho has fet tot.
M'ha costat a nivell psicològic. A nivell psicològic sí, perquè al final és una cosa que faig des de fa 37 anys, no? I penses molt i ho veia clar, i ho veig clar perquè el meu dia a dia està fent una odissea, no?, per compaginar-ho tot plegat, a la situació laboral, la familiar i l'hoquei. Però et dic que ho he vist molt clar i a nivell psicològic ha sigut una mica, doncs, el fet de conscienciar-me que això s'acaba i que comença, entre comences, una nova vida.
Clar, imagino que un cop prens la decisió i avui la comuniques, ara ho venies a dir, no?, un punt alleugerit, el repte és, en els mesos que queden, no desconnectar, perquè imagino jo que inconscientment dius, bé, doncs ara ja ho és, ja està, tu, ja a final de temporada plego.
Sí, jo espero que no, jo espero que sigui al contrari. N'hem parlat molt amb l'entrenador, amb el Guillem Cabestany, amb els meus amics, i el Guillem ho deia, diu, Gepi, fes-ho, que jo quan ho vaig comunicar vaig estar molt més tranquil, tenia la ment alliberada i vaig rendir molt més. Jo espero que serveixi per això, perquè jo tindré el cap més net, ja no tenir cabòries al cap i ja et dic, intentar ajudar al Calafell els pròxims reptes que tenim, que tenim una clínica superapassionant, que anem quarts de la classificació, tenim la Final Four de la Europe Cup, tenim la Copa del Rei, vull dir, hi ha encara reptes per assolir.
Lleida, Llistablava, Noia, Blanes, Vendrell, Reus Deportiu, Viareggio, Oliveirense, un altre cop al Viareggio, un altre cop al Lleida, Llistablava, i acabes a Calafell. Preguntar-te on t'ho has passat millor és demanar-te la lluna?
Bueno, em sabria greu perquè a molts clubs he estat molt bé. I els que no he estat tan bé, avui ve a la roda de premsa, han sigut uns aprenentatges brutals a nivell personal i a nivell hoqueístic. Què et diria? Diria aquests últims anys a Calafell, amb el Joan Ortoll sempre ple, amb una gran afició, amb un projecte molt competitiu i ambiciós, crec que ha sigut la retirada ideal, però Lleida ha estat superbé, m'han tractat molt bé. L'any del Vendrell, que vam aconseguir la Copa del Rei i la Copa de Feres amb un club que quasi acaba de descendir, el Viareggio, que ostres, a Itàlia vaig estar superbé, el noi a Freixenet em va tractar superbé. Vull dir, és injust parlar d'un en concret, perquè he pogut tastar l'hoquei internacional, he pogut tastar ciutats i pobles d'aquí de Catalunya que on es viu el hoquei d'una manera increïble, així que no seria injust quedar-me amb un.
Sé que no és una pregunta que estigui bé respondre a tu mateix, però pels oients que no són habituals de l'hoquei patins, quin llegat deixa Gepi Selva? Què recordarà de Gepi Selva com a hoquei patins, penses tu?
No sé, se'm fa difícil parlar de llegat, en el meu cas, sincerament. Jo crec que a nivell esportiu m'ha faltat un graó per estar entre els grans. Em considero un proletari de l'hoquei, em considero un jugador que s'estima molt el hockey, el seu esport, que he intentat sempre ser molt ofensiu, ser molt anàrquic, ser molt, molt ràpid i jugar sempre pel públic. I ja et dic, em quedo amb que la gent pensi que era un tio ambiciós, que sempre donava tot per la samarreta que jugava i que sempre ho deixava la pell a la pista. Jo, mira, si la gent em recorda així, ja per mi ja serà el llegat ideal.
Doncs queda dit i així recordarem el Gepi Selva. De fet, encara tenim alguns mesos per gaudir-lo a la pista fins que s'acabi la temporada amb el Calafell, que avui hem sabut que serà el seu últim club. Gepi Selva, enhorabona per aquesta carrera extensíssima i sobretot que gaudeixis d'aquests últims cops d'estic.
Així ho faré, estic convençut. Moltes gràcies també pel suport que heu tingut amb mi aquests anys.
Una abraçada, Gepi.
Adeu.
3 minuts i les 9 abans d'acabar. Un apunt de futbol sala perquè el Barça juga demà 7:45 del vespre contra el Pozo Murcia als quarts de final de la Copa. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. La eliminatòria és a partit únic i es disputarà al Palacio de los Deportes de Murcia. Els blaugranes arriben líders de la fase regular de la Lliga amb 40 punts, després de sumar 12 victòries, 4 empats i només 2 derrotes. El conjunt murcià està empatat a la classificació amb el Barça, però ocupa la segona posició per la diferència de gols, després d'empatar contra l'Inter Movistar. Tot plegat s'espera una eliminatòria molt igualada. L'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez, ha destacat en la prèvia la dificultat del duel.
Espero un partido muy parecido a lo que nos encontramos allí en Liga. Sigo diciendo que creo que somos los dos mejores equipos a nivel regular en esta primera vuelta y en lo que llevamos de segunda. Partido difícil, partido bonito para jugar. Creo que ellos tienen ventaja porque juegan en su campo, pero nosotros vamos con la máxima ilusión de poder pasar la eliminatoria.
Des del cos tècnic, a més, demanen regularitat i intensitat durant tot el partit i confien a poder mantenir la bona dinàmica de resultats. El Barça viatjarà cap a Múrcia amb tota la plantilla ara que s'ha incorporat Catela per intentar tornar a conquistar la Copa, una competició que se'ls resisteix des del 2023. El guanyador de demà serà un dels quatre equips que lluitaran pel títol a les semifinals de la Final Four.
Gràcies, Míriam. Sònia, remata-ho.
Recordem que ja ha acabat el primer partit de l'anada de la repesca de la Champions amb derrota de la Juve a Turquia. Galatasaray 5, Juventus 2. Els italians han acabat amb 10 homes per una expulsió i que ara a les 9 del vespre comencen el Mónaco PSG i el Benfica Real Madrid. Amb atenció especial en aquest partit podeu seguir tota la nit de Champions a la Champions de Catalunya Catalunya Ràdio, al digital, allà amb el Sergi Camps, el Torquemada, el Sergi Andreu i companyia, podreu seguir aquest partit de Dalús, també amb connexions, vaja, amb connexions, amb atenció a l'equip de Luis Enrique, el PSG, que juga amb el Mónaco.
No juga en Super, cert.
No juga en Sufati pel que fa al Benfica Real Madrid. El Madrid ja ens ho ha explicat el Sergi Andreu, eh? Amb Vinícius, Mbappé i companyia, poques novetats a l'11 d'Arbeloa.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, l'Areix Jové i el Manel Gil al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Fins aleshores, feu bondat. Hansi, què li vas dir ahir a l'àrbitre després del partit?
Oh, muy bien. Buen trabajo.